A mig matí. Sintonia de Tecnologia al dia. Com cada dijous. Hola, Raül.
Hola.
Què tal?
Bé, bé, bé.
Molt bé, molt bé. Com sí. Tenim aquesta tecnologia?
Bé, doncs, bé, bé, bé.
Una avançant. Miqueta.
Sí, avançant, com sempre, com tot, no?
Mm-hmm.
I bé, doncs, avui et parlaré d'una cosa que sé que t'interessa, perquè, de fet, aquest matí m'has dit... Oh, he rebut un mail. I dic, saps què? Dic, anem a actualitzar com està
sí?
Això. Vinga, i és que, doncs bé, molta gent, bé, molts sou els usuaris de Netflix, no?
Sí.
Aquesta plataforma de reproducció de contingut en línia, no? Streaming. I bé, doncs, només destacar que, clar, això està passant a Netflix, però segurament és una estratègia que ho anirem veient en altres plataformes, val? Avui posem el nom de Netflix perquè és la que, segurament, la que més usuaris té. Bueno, segurament no, és la sí. Que més usuaris té, però també és la primera que ha donat aquest pas, però que no, segurament no serà la única en aquest sentit. I és que bé, amb la guerra oberta, com sabeu, dels comptes compartits, després del notable decreixement en el número de nous subscriptors, Netflix ja té a punt una manera perquè els usuaris no perdin tota la seva informació quan abandonin les famílies. I es tracta de la transferència de perfil. I és que aquesta eina ha començat ja a arribar a Netflix des del aquest passat 18 d'octubre, fa un parell de dies. Molts heu rebut ara els correus i doncs, anem a explicar una miqueta què és això i per què ho està fent així Netflix, no?
Vinga.
Doncs bé, obrir una família fictícia perquè surti més barata, més econòmica la subscripció a una plataforma de streaming és tan comú que no som pocs, no, els que unim esforços monetaris en el pro de cobrir més contingut per veure. Totes les empreses ho saben, també ho toleren, no, ho estan deixant passar en major o menor mesura, no? Però bé, doncs estan a punt d'entrar en guerra per intentar bloquejar aquesta visualització. I bé, doncs, què és el que està passant, no? Doncs encara no sabem de quina manera obligarà Netflix a verificar els comptes familiars, segurament en base a les IPs dels dispositius d'accés, és a dir, del número que té el nostre router a internet, no? El que sí que coneixem és la manera en què es portaran tot el que tenim guardat ara mateix al nostre compte de Netflix, d'acord? Que són les pel·lícules o sèries nostres preferides, les llistes que tinguem, els jocs descarregats, perquè recordeu que Netflix també té jocs, i bé, doncs hi ha altra resta d'informació, no? Totes les hores que portem vistes, o això que fem, no? Que comencem a veure una sèrie o estem veient una sèrie, entrem a la sèrie que estem veient i ja sabem per quin capítol anem, perquè ja ens posa que els altres els tenim visualitzats anteriorment, no?
Sí.
Doncs bé, doncs tot això, el que fa Netflix és guardar-ho, no? Ho té guardat en el teu perfil d'aquell compte. Però clar, què és el que passa? Que dintre d'aquest compte hi ha altres perfils,
sí.
D'acord? Que no són, normalment, no són la teva dona o la teva parella o són... El veí...
No són de casa teva.
No sé, no, exactament, no? Són d'altres famílies, no? D'altres nuclis familiars, no? I bé, doncs, com avança la pròpia Netflix, una eina de transferència de perfil farà més senzill abandonar aquestes comptes familiars per emprendre un camí en solitari. Val? Així, el que t'estan fent és...
El que t'estan fent és que tothom pagui i punt.
Sí, és aplanar el camí perquè te'n vagis.
Exacte.
D'acord? Perquè abandonis aquest compte que tens ara compartit...
T'obren la porta.
...amb altres persones, sí, sí. Doncs això és el que fa Netflix, doncs és fer més senzill obrir una nova subscripció a aquells usuaris que no tinguin compte i sí perfil compartit, segurament amb la idea de facilitar l'èxode massiu que planteja la plataforma un cop limiti els comptes compartits. Quan es trobi activa l'eina, Netflix assegura que ja està doncs, en expansió, si potser que algú ja la pugueu trobar. Qualsevol perfil de Netflix podrà sortir-se del compte principal sense perdre la informació acumulada. Per això es necessita seguir uns passos, que és doncs, entrar al compte de Netflix, que comparteixen amb els teus amics i o familiars, i selecciones el teu perfil. És imprescindible que el procés el realitzis des d'un navegador d'escriptori, és a dir, això no ho pots fer des del teu televisor. Apretes sobre el teu avatar, a la cantonada superior dreta de la pantalla, esculls transferir perfil i Netflix et demanarà que creïs un nou usuari. Després has de seleccionar el tipus de subscripció que vols pagar i un cop tinguis el compte fet i realitzat el pagament, Netflix transferirà...
Clar,
quan hagis pagat. Netflix transferirà tota la informació del teu perfil antic al nou.
Que bé.
Tindràs les teves llistes de contingut pendent, les recomanacions seguiran mostrant-se en base als teus, dels teus m'agrades, no?, i les teves reproduccions, i també mantindràs el recompte del que ja has vist, jugat i descarregat. La nova transferència de perfil fa més senzill i menys indolor sortir d'un compte compartit. Tant és igual doncs, si succeeix a través d'una ruptura sentimental o perquè Netflix acaba forçant la dissolució de les famílies creades per estalviar una mica de diners i l'objectiu final és créixer en nous subscriptors. El futur de Netflix passa doncs, per aquest creixement. Així que això que em preguntaves aquest matí, si Netflix ja acaba amb els comptes compartits, encara no.
Però a punt.
Però
està preparant el camí.
Sí, sí, sí. El 2023 ja es ve la fi d'aquests comptes compartits. De fet, qui tingués fins fa poc un compte de DAZN ho sap, perquè doncs, abans es podien visualitzar amb DAZN també, igual que amb Netflix, dos comptes alhora. Clar, què és el que passa? Que en Netflix es pot trampejar una mica més, perquè tu quan veus una pel·lícula, si no coincideixes amb l'altra persona, doncs encara pots anar, saps? Pots tenir el mateix compte si, sempre que no l'utilitzis al mateix moment. Però què passa amb DAZN? Que quan vols veure normalment, quan vols veure una competició, perquè DAZN en la majoria de contingut és esportiu, quan vols veure una competició normalment la vols veure al moment. No? La vols veure
clar,
en directe.
Clar.
Què passa? Aquí ja et tenen agafat. Com tothom ho veu en el mateix moment, no pots connectar-te des de dos punts diferents, no? Que això és el que comentaven, que no se sap com Netflix farà aquest tall, no? Per detectar diferents usuaris. DAZN ho ha fet així, amb la IP. Tu no pots connectar més de dos dispositius una IP que no sigui la mateixa. És a dir, si no estàs al mateix wifi, tu no pots connectar-te des d'aquell punt en el mateix moment. Per tant, bé, aneu-vos preparant, perquè no és ara, que ara podeu seguir amb Netflix com ho teniu fins ara, però sapigueu que això és qüestió de mesos, de que bé, doncs ja es ve la fi de Netflix compartit amb quatre persones com està passant ara i haurem de tenir compte singular cadascú.
Ai.
Què, Sònia, com va això? Com ho tens?
No, jo pago cada mes.
Sí, però... Ah, però tu sola?
Clar, pago jo sola.
Ah, mira, doncs a tu no et suposarà cap canvi, veus?
No, home, però em sap greu perquè tinc la pantalla deixada. Una altra pantalla deixada.
O sigui, que tens algú que té l'usuari,
sí,
no?, que també entra
sí,
des del teu.
A veure, sí, sí.
En aquest cas, doncs...
Clar, em sap greu.
Clar, sí, no podrà connectar-se
no.
Amb el teu usuari, clar.
Ai.
Bé, ara també, Sònia, hem de parlar del nostre gran amic Elon Musk.
Què li passa ara? Com està el tema amb Twitter?
Si no surt Elon Musk una setmana, és que no van bé la tecnologia.
No van bé.
Ens hem de posar al dia.
Això no ho dubto.
Sí, sí, sí. I bé, doncs, diu que Elon Musk va escriure, així traduït malament, "El diablo con esto", va escriure via Twitter. I diu que això doncs, bé, és un nou capítol en l'últim col·laborat en el que s'ha vist envoltat Elon Musk en aquesta ocasió amb Starlink i Ucraïna com a coprotagonistes. El seu comentari, acompanyat d'un missatge en el que sembla garantitzar que Starlink seguirà oferint un servei gratuït al govern de Zelensky, arriba poc després de que el propi magnate, el més ric del món, no? Deixés anar alguns dubtes sobre el futur del servei d'internet satelital en el país, on s'ha convertit en una valuosa eina per les tropes ucranianes en la seva lluita contra Rússia. I bé, doncs diu que per entendre la polèmica s'ha de remuntar algunes hores enrere. El divendres passat, Elon Musk va publicar que el desplegament de Starlink a Ucraïna li havia costat a la seva companyia 80 milions de dòlars. Una quantitat que encara pujaria per sobre dels 100 milions fins a finals d'any. Fins al moment s'han enviat unes 25.000, uns 25.000 terminals de satèl·lit Starlink, el que ha convertit el servei en una eina clau de comunicació per a l'exèrcit ucranià. Gràcies a ell, les tropes han pogut mantenir-se connectades degut a tot i els estralls de les xarxes de telefonia i internet. I bé, doncs, el canal de comunicació, el mitjà de comunicació CNN, advertia aquell mateix dia, el passat divendres, que la contribució de SpaceX a Ucraïna podria no quedar-li massa temps, almenys en els termes del repartiment de costos actual. Segons detallava la cadena nord-americana, l'empresa de Musk havia advertit al Pentàgon que no podria seguir financiant el servei de Starlink de manera indefinida. A través d'una carta, la companyia assegurava que l'utilització militar i governamental del servei a Ucraïna passaria dels 120 milions de dòlars a finals d'any i podria disparar-se fins als 400 al llarg dels pròxims 12 mesos. Per aquesta raó, plantejava al Departament de Defensa dels Estats Units que pagués els terminals addicionals sol·licitats per Ucraïna, a més de les despeses d'enviament. Això segons alguns mitjans. I bé, diu que no estem en posició de seguir donant terminals a Ucraïna o financiar els existents per un període de temps indefinit. Diu que recollia aquesta carta que havia revelat la CNN i que estava firmada per un directiu de la companyia i enviada al mes de setembre. I bé, doncs, entre la documentació que s'aportava s'incloia una sol·licitud en la que el general ucranià Valery Zaluzhny sol·licitava quasi 8.000 terminals de Starlink més. O sigui, jo no sé quanta connexió, o sigui, quants terminals es necessiten per a aquestes connexions a Ucraïna.
Que, no sé, patela.
Suposo que també hi han d'haver dispositius d'anticonnexió, no? És a dir, alguns dispositius dissuasoris d'aquestes connexions. Imagino per això es necessiten tants, però bé, no sé. El Pentàgon ha confirmat que va rebre aquesta correspondència de la companyia en què s'abordava la financiació de Starlink a Ucraïna i el mateix mitjà recollia que dades que apuntarien que no totes les despeses havien anat a compte d'aquesta empresa, de SpaceX, ja que doncs, a prop del 85% de les 20.000 unitats enviades a Ucraïna s'haurien financiat total o parcialment per països com Estats Units, Polònia o altres entitats que van afrontar, a més, el 30% de la connectivitat a internet. I bé, doncs aquell mateix dia Musk va reconèixer a través de la xarxa social que la companyia no podia suportar els costos i que, deia SpaceX, no demana recuperar costos passats, però tampoc pot financiar el sistema existent de manera indefinida i enviar milers de terminals més que tinguin un ús de dades fins a 100 vegades major de les llars típiques. I diu que això no resultava raonable, no? Que no estava pensat per això i que no podien assumir l'empresa. I bé, doncs, finalment, el responsable de SpaceX i Tesla va publicar un altre missatge a Twitter amb una línia molt diferent i en el que semblava donar marxa enrere tot i que Starlink encara doncs, està perdent diners i altres companyies estan rebent milers de milions de dòlars dels contribuents, diu que seguiran financiant el govern d'Ucraïna de manera gratuïta. O sigui que, bé, jo crec que aquí no s'ha dit, però el govern dels Estats Units li ha dit al senyor Musk: tu segueix posant aquí aquests terminals, que nosaltres, tranquil, que no et faltarà de res. Perquè, vaja,
segurament.
Ningú treballa gratis, no, i menys gent que són tants... Això està claríssim, no?
No, sí.
I bé, contractes governamentals i de més pel mig, segur que n'hi ha d'aquí. I bé, en fi, que com a mínim... a veure, hi ha una bona obra darrere de tot això, que és que Ucraïna pot tenir connexió a internet.
Sí, sí.
Però bé, sempre, segur que amb això s'estan omplint les butxaques alguns. També hem de parlar, Sònia, d'una cosa que sé que estaves esperant molt. Ui. I és el primer cotxe volador.
Oh, sí?
Sí.
Vinga, que m'interessa.
Sí, sí, sí. Diu que, bé, doncs, que el dia en què la gent comenci a moure's per les ciutats en cotxes voladors sembla que pot estar una miqueta més a prop. Aquesta tecnologia futurista que algun dia podria transportar persones molt per sobre del trànsit, que a més doncs, no deixa de créixer, s'ha vist en pel·lícules com Blade Runner o Wall-E, entre altres, i bé, doncs, ara s'ha fet també a la vida real. Una empresa xinesa acaba de provar el primer taxi volador elèctric a Dubai i ho ha fet amb encert. Sent l'empresa d'automòbils voladors més gran d'Àsia, es diu, a veure si ho diem bé, Xpeng Aeroport, una filial de del fabricant xinès de vehicles elèctrics XPeng, amb seu a Guangzhou, i que porta anys perseguint el seu objectiu de construir el primer cotxe volador del món. La companyia s'hauria posat a lliurar un exemplar llest ja per al 2024, i bé, doncs, aquesta setmana ha aconseguit demostrar-ho amb el primer vol públic del model XPeng X2. Així que, doncs bé, es tracta d'un avió elèctric biplaça, de desplegament i aterrissatge vertical, és un eVTOL, que s'eleva mitjançant 8 hèlices, 2 a cada cantonada del vehicle. Adopta una cabina tancada amb un disseny minimalista, de forma de llàgrima, i una aparença més pròpia de la ciència-ficció, que té en compte l'aerodinàmica per aconseguir el màxim rendiment en vol. Per reduir el pes, té una estructura completa de fibra de carboni. Mideix 497 centímetres de llarg, 478 centímetres d'amplada i 136 d'alçada, i té un pes de 560 quilos. Pot volar amb un pes màxim de 760 quilos, és a dir, 200 d'ells estarien reservats als dos passatgers i la seva càrrega, i s'espera que pugui viatjar a 130 km per hora i que tingui una autonomia d'uns 35 minuts i a 1.000 metres d'alçada, a més de poder recórrer uns 600 km per carretera. Així que, bé, ja tenim aquí el primer cotxe, que doncs això, sembla que podria estar en algun moment disponible del 2024 i podria costar menys de 156.600 euros.
Ah, bé.
Sí.
Sí, trobo que és assequible.
Sí, sí, sí. Escolta'm.
Que sí, que sí.
Jo sé que tu vols un cotxe
volador. Sí, sí.
Volador, molt necessari.
Vaig a començar a estalviar.
Arribaràs...
Ni amb una vida arribo.
Podràs arribar aquí sense passar per la plaça dels Pins, és a dir...
No?
Sense trepitjar la plaça dels Pins.
Ah, sense
per
trepitjar,
dalt.
Sí, però clar. Per dalt.
Bueno, per dalt, per dalt.
I on l'aparcaré, aquest
cotxe? Així no caurà una pinya o...
A veure, aquí al terrat puc aparcar?
Aquí, no sé si cap, em sembla que no,
No?
Potser hem d'ampliar una miqueta.
Home, a mi m'interessa tenir l'aparcament ja aquí al costat. Bé, i arribar i moldre.
Sí, sí, sí. Doncs, escolta, no, la veritat que si ho voleu buscar,
és curiós,
la veritat que i està xulo, només per veure'l, la veritat que està xulo, és un disseny així futurista, i bé, doncs, si ho voleu buscar, és curiós, i com... Per fer-nos la idea, aquí a la ràdio, és com una espècie de cabina d'un cotxe més, una mica més estirat, no? més així futurista, amb 4 hèlices a les cantonades, a cada cantonada del cotxe, pràcticament són un helicòpter, la veritat, i que bé, un petit helicòpter, i que doncs s'eleva i està bé, la veritat.
Home, I per conduir això, què et necessita?
Doncs de moment ho posa, però clar, jo imagino que això es necessitarà un permís especial.
D'avió, almenys.
Clar, sí, sí. Clar, és que, no sé, ja es diuen que hi haurà alguns serveis de taxis aeris a Singapur el 2024, segons algunes empreses, i bé, doncs no ho sé, però jo crec que s'haurà de començar a regular i que no ens passi com els patinets, que ens han agafat ja, no? Que tothom porta un patinet i d'aquella manera, doncs, que...
Sí, d'aquella manera, que no passi igual,
clar,
perquè
clar,
seria massa, eh?
Espero que ho facin abans, no? Que ho facin alguna normativa abans, no ho sé.
Jo sóc una mica reàcia amb aquestes coses.
Una mica perillós, no?
Perquè jo ho trobo superperillós.
I qui t'assegurarà aquest cotxe? Clar, una assegurança... No sé si t'agafarà, saps? Perquè no és el mateix anar per, saps? Anar per terra que anar per aire.
És que jo no ho veig. Dic la veritat que no ho veig.
Jo ho veig si fos una espècie de Tesla, per entendre'ns, que conduís sol. És a dir, que tu li posis on vols anar i que et porti sol. Perquè si ho has de portar tu, compte per aterrar, depèn d'on hagis d'aterrar.
Home... És que...
No sé.
Potser és, bueno, és baixa. Pum, i baixa.
Si clar, imagino. Clar, però, home, has de mirar...
Home, deu tenir sensors per aparcar.
Jo suposo que sí, no?
Clar. Quan has dit que medeix, això?
Pitarà. Farà pip, pip, com quan aperta...
Com medeix? Quina llargada té el cotxe?
Mira, medeix 497 centímetres de llarg.
5 metres.
Sí. I 478 d'amplada.
Uix, pues és un 5x5 gairebé, això.
Sí, sí.
Buf. És molt quadrat, eh? Aquí no tenim aparcaments
d'aquest
tipus.
Clar, perquè té hèlices.
Clar, però on aparcarem a Roda? Al camp de futbol, perquè si no...
Clar, però no és gaire alt, eh? 136 d'alçada.
No, si l'alçada és el de menys.
Sí, sí. És com un Batmòbil o alguna cosa així.
Sí, clar, però tu imagina't una cosa tan quadrada...
Sí, sí,
per aparcar
sí.
És molt complicat, perquè clar, et quedarà mig de la calçada.
Necessites un pati, no?
Sí, sí, no... Uf. De moment no me'l compraré.
De moment no, hem de buscar primer l'espai.
Sí. Sí, sí. És que això no... On aparques aquest trasto? És que no...
Es diu XPeng X2.
Sí, val? Sí. Doncs esperaré l'X3.
Que està xulo, eh? Xulo.
Sí, que jo no dic que no estigui xulo, però...
Sí, sí, no, ja.
Molt pràctic, jo no ho veig.
Té les portes així com el cotxe de Regreso al Futuro.
Clar, clar, clar.
Sí. Està guai, està guai. Bé, en fi, hem de parlar també de WhatsApp, Sònia, per destacar que ens permetrà editar missatges enviats. Ja sabeu que ara...
Ah.
Sí, sí. Ja sabeu que ara doncs, ens permet ja esborrar-los, no? I que doncs, ara ja et deixa ben clar que diu aquest missatge ha estat eliminat, no? I bé, diu, també et permet que et notifica amb un... has sortit del grup, no? Si vols sortir del grup, també.
Sí.
Fins que arribin aquells canvis que vam comentar crec que fa un parell de setmanes que volien treure que es notifiqués que sorties d'un grup, no, o que podies notificar. I bé, doncs, des de fa un temps ja WhatsApp estava treballant en permetre l'edició de missatges, és a dir, modificar el text enviat per coses com corregir una errata o afegir una coma perquè la frase tingui més sentit, etc. Doncs bé, doncs, ara se sap, gràcies a una pàgina que es diu Wabeta Info, que també mostrarà quan hem editat un missatge al més pur estil Telegram. Diu que el passat mes de maig, en la versió beta de WhatsApp per Android, Wabeta Info, va descobrir que WhatsApp estava treballant en l'edició de missatges ja enviats. El 16 de setembre es va veure una captura d'aquesta funció i ara finalment es pot veure ja com es veurà un missatge editat a WhatsApp. Segons detalla aquesta pàgina, una beta de WhatsApp per Android s'ha pogut comprovar que quan s'editi un missatge apareixerà al seu costat el text editado. Aquesta és la manera, o editat, aquesta és la manera que té l'aplicació d'indicar tant al nostre interlocutor com a nosaltres mateixos que el missatge ha estat modificat. Així, el mateix comportament que a Telegram. No sabem si, d'alguna manera, serà possible accedir a l'històric de missatges per veure les modificacions realitzades, perquè això...
No, però llavors, quin sentit té poder editar-ho, no?
Bé, o sigui, que es pugui accedir, vols dir? És que...
Sí.
Jo no recordo si és a Facebook, crec que és a Facebook, que hi ha una... Quan edites...
Sí, sí, a Facebook, sí.
Li dones i et surt l'anterior,
sí,
no?
Sí, sí.
Doncs, clar, aquí no se sap si es veurà o no es veurà. A mi no em semblaria... O sigui, tu fas... Clar, això et pot servir amb coses com quan fas una... El corrector et fa una mala passada i et canvia una paraula. O sense voler apretes una lletra, no?, i fas una errata, no?, i doncs dius, vaig a modificar-ho.
Sí.
Clar, ha de ser per canvis així. Entenc que si vols canviar tota la paraula, o sigui, és més fàcil posar borrar, esborrar el missatge que has enviat, no?, i tornar-lo a escriure. Així que ha de ser per coses així, doncs, que siguin petites errades o alguna cosa així. I bé, doncs, tampoc se sap si un missatge enviat a un xat, reenviat a un altre xat o posteriorment editat es modificarà per reflexar aquesta edició. Clar, això també és una altra. El que sí que se sap doncs, és que es tindran 15 minuts des de que s'enviï un missatge per editar-lo. Només...
Ah.
15 minuts. Quan passin aquests 15 minuts, el missatge
ja no es podrà
editar. I bé, doncs, aquesta funció es troba en desenvolupament i no sap quan es llançarà, però doncs bé, sembla que sí que el tindrem ben aviat als nostres mòbils en l'aplicació del WhatsApp.
Molt bé.
Sí, sí. I bé, l'actualització setmanal de les monedes, de les criptomonedes.
Un moment que molta gent espera.
Sí, 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 jo sé que hi ha molta gent que està esperant aquest moment.
Sí,
que...
sí. Sorprèn-nos, va.
Estem igual. El Bitcoin continua en els 19.500 euros. Sempre està en aquest barem entre els 19 i els 20. Ens movem aquí des de fa ja uns mesos, des d'aquella baixada en el mes de juny o de juliol, que va fer una baixada forta dels 40.000 que estaven al maig als 20.000 al juny. Però bé, des d'aquí doncs ja s'ha mantingut entre els 19-20.000 euros, més o menys, des d'aquella forta baixada. Així que, no sé, està bastant estable.
Sí, 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 estable, però una mica greu.
Home, depèn de com ho miris, no?
Sí, clar, però si comparem com va arribar a estar...
Sí, no, està clar, està clar.
És el que hi ha.
Si tens Ethereum, doncs destacar que estan a 725 euros a l'Ethereum.
Però l'Ethereum no el tenim controlat.
Bé, és aquella moneda que...
Sí, però com estava això abans?
Ja, és aquella moneda que estava...
No tenim cap referència,
sí,
no?
Sí, que ha canviat el seu minatge, que ara doncs, es fa d'una altra manera molt més sostenible i que semblava que donaria un boom després d'aquesta actualització i que ha anat cap avall. I que, doncs bé, mira, si vols una referència, al mes d'agost estava en els 1.000 euros, 1.100 euros, i ara està en els 725, o sigui, ha anat cap avall.
Ha anat cap avall, també.
Però, en canvi, el juliol estava en els 400 i pico. O sigui, va pujar, de 400 va pujar als 1.000, més o menys, i ara ha baixat als 700.
Bé.
I aquí estem.
Bé.
Sí.
No està mal, no està mal.
No està malament, no.
Molt bé, doncs, Raül, moltíssimes gràcies per aquesta tecnologia al dia.
Molt bé.
Adéu.
Bon dia.